5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb el Marc Pujol, que és el que portarà els micros, els cables, les regletes, els potenciòmetres, ajudat també pel Toni Olivella, no podia ser d'altra manera, i també amb la col·laboració de la Goretti Martínez, que, com sempre, s'encarregarà de penjar a la pàgina web de Ràdio Vilafranca aquestes observacions, aquestes píndoles històriques que jo farem a partir d'aquest programa, el primer del 2023, d'aquest mes de gener. Però ja sabeu que nosaltres entrem sempre amb una cançó i com que, mireu, de mica en mica, allò com qui no vol, insensiblement, diríem, ha aparegut aquest any 2023, doncs hem trobat una cançó de Liz Montand que porta per títol Insensiblement, insensiblement, com ha fet com l'arribada de l'any, que ens sembla que pot ser molt oportuna. Per tant, aquí teniu a Liv Montand, Insensiblement.
Insensiblement, vous vous êtes glissé dans ma vie. Insensiblement, vous vous êtes logé dans mon cœur. Vous étiez d'abord comme une amie, comme une sœur. Nous faisions de l'ironie sur le bonheur. Insensiblement, nous nous sommes tous deux laissés prendre. Insensiblement, tous mes rêves m'ont parlé de vous. Nous avons dit des mots tendres et fous, et nous avons vu naître en nous. Insensiblement, insensiblement, l'amour.
Gener de 1902, el dia que a la localitat aragonesa de Barbastre neix José María, perquè era en castellà, José María Escrivá i Albás. Josep Maria Escrivá és el segon dels 6 fills de la Maria Albás i del Josep Escrivá, un soci comerciant d'una gran empresa tèxtil d'aquella ciutat que va fer fallida i que va obligar a la família a agafar les cames i anar-se'n a Logronyo, perquè allà és on el pare va trobar feina en una botiga de roba. De petit, el nen sembla ser que va tenir una malaltia força important, Quan, i els seus pares, quan ho van saber, doncs el van dur en peregrinació, els seus pares eren molt religiosos, a Torre Ciudad, per demanar-ne la curació, que es va produir, i un lloc on, amb els anys, el José María faria construir un santuari que es va inaugurar l'any 1975. Allà, diu ell, segons explicava en les seves xerrades, que va sentir que el Déu l'havia triat per alguna cosa, veient les petjades a la neu d'un monjo que havia passat i que anava descalç. Va parlar amb els seus pares, va demanar permís, naturalment, era una família com Déu mana, o com dèiem abans, com Déu mana, per preparar-se per ser mossèn. Va estudiar als seminaris diocesans de Logroño i de Saragossa, on el van ordenar diàcon el 20 de desembre de 1924 i el mes de març de l'any següent el van ordenar sacerdot. Va fer una breu estada per començar a prendre contacte amb la realitat a la parròquia rural de Perdiguera, però va marxar a Madrid el 1927 a estudiar dret a la Complutense. Allà seria contractat com a professor particular i capellà d'una fundació, la Fundació Santa Isabel, que tenia el convent que conduïa el convent de Santa Isabel i tenia una escola privada dirigida per les Germanetes de l'Assumpció. Ell, allà, mentre anava fent de professor, doncs es dedicava a la pregària, es dedicava a pensar en què faria, i va veure que Déu li deia que havia de fer alguna cosa perquè la gent doncs fos més catòlica, per dir-ho així, no? I per això, el 2 d'octubre de 1928, segons ell sempre, va intuir o li va venir al cap, o li van posar al cap la idea de l'Opus Dei, una manera de que els catòlics es poguessin santificar a través de la feina i sense necessitat de ser capellans o ser monjos, no? I ell va començar amb aquesta missió, va començar a difondre-la, centrant-se amb el cuidado als pobres i malalts dels barris pobres i dels hospitals de Madrid. Va arribar la Guerra Civil, naturalment ell era molt de dretes, va escapar de la persecució dels ultres d'esquerra a Madrid i se'n va anar cap a França, travessant els Pirineus per Andorra, tot sortint d'Oliana. Fa una estada breu a Lorda, però creu que ha de tornar a Espanya, que Espanya el necessita, torna a passar els Pirineus i, naturalment, però això sí, se'n va a posar-se a les ordres del govern de Burgos, del govern del general Franco. Acabada la guerra, reprendrà els estudis a Madrid, completarà el doctorat en dret, faran la seva tesis, no? I el 14 de febrer de 1943, com que ja té aquesta organització de l'Opus Dei, a més fundarà la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, que posarà associada, i s'anirà a Roma l'any 1946 a demanar-li al papa Pius XII, cosa que obtindrà, l'aprovació de l'Opus Dei com una institució de dret pontifici, és a dir, no depèn directament de l'Iglésia, sinó que depèn del papa, una mica copiant el model dels Sant Ignasi de Loyola, dels jesuïtes, no? Ell serà anomenat prelat pel papa, com diem, Pius XII, i rebrà el doctorat en teologia per la Universitat Pontifícia de Roma. Agafarà alguns càrrecs a Roma, també, altres dintre de l'organització de l'Església, però ell es dedicarà fonamentalment a potenciar la Universitat Pontifícia de la Santa Creu de Roma, perquè l'Opus Dei té com a signe d'identitat, doncs, preocupar-se per la formació dels seus membres i procurar que aquests siguin gent com més educada i més preparada, millor. A part d'aquesta Universitat Pontifícia de Santa Creu de Roma, doncs també es dedicarà a potenciar la Universitat de Pamplona, de Navarra, i la Universitat de Piura, al Perú. Des del 1970, quan tot això ja està muntat, ell què farà? Es dedicarà a fer viatges i a fer trobades i xerrades d'apostolització, de catequesi arreu del món, amunt avall, viatjant tot el dia. Els assistents li feien preguntes, eren com unes xarles. Això que ara s'ha posat una mica de moda quan es vol tractar un tema. Viatja per tot, sobretot a Hispanoamèrica i a Espanya. De fet, però, a partir del 1975 li detecten problemes de salut i l'obliguen a tornar a Roma, des d'on guiarà l'Opus Dei, impulsant això, les activitats evangelitzadores i, sobretot, els processos de formació dels membres de l'Opus Dei. De fet, se'l considerarà un dels precursors del Concili Vaticà II per la seva prèdica, que fa sobre el que les persones de qualsevol condició i ofici, mentre siguin honestes, poden arribar a ser santes sense necessitat de ser capellà o de religiós. Tot o religiós. Tot això ho fa a través també dels seus llibres, en els que destaca El Camino, que editarà 4 milions i mig d'exemplars en 43 idiomes. Però l'home està fotut i a Roma, el 26 de juny de 1975, morirà Escrivà de Balaguer quan l'Opus Dei ja és una organització establerta a 60 estats. Serà beatificat pel papa Joan Pau II el 1992 i canonitzat pel mateix papa a l'any 2002. I com que l'obra més important de Josep Maria Escrivà de Balaguer és El Camino, doncs hem buscat una cançó que parlés de camins i en tenim una. Ràpidament suposo que tothom se n'han recordat del Sopa de Cabra i el seu mític Camins. Doncs aquí teniu la cançó de Sopa de Cabra, Camins.
S'esvaeixen camins que hem de fer sols.
De gener de 1869, el dia que neix a la localitat de Prokopskole, a l'estepa russa, Grigori Yefimovich Rasputin, més conegut, evidentment, com a Rasputin. Nascut el 10 de gener de 1869, com dèiem, el jove de petit ja va començar a mostrar un caràcter que podríem dir especial. Tenia molts tics, no aconseguia concentrar-se i, a més, tenia tendència a fer profecies, a dir ara passarà això, ara passarà allò, i explicar visions místiques. De tota manera, quan el 1887 va decidir casar-se amb Praskovia Fyodorova Dubrovina, amb qui va tenir 5 fills, dels quals 2 van morir, la gent va pensar, bueno, aquest noi ja aviam si s'arregla. Però quan semblava que era un pare de família ja modèlic i tot això, passat 5 anys després del casament, va decidir abandonar-ho tot i fer-se monjo d'un monestir. Segons alguns biògrafs, perquè havia estat relacionat amb un assassinat i així, si es feia monjo, la policia deixaria de buscar-li. A part d'això, de buscar-lo, a part d'això, aquesta entrada en aquest convent va donar pas no a una etapa de, diguem-ne, de religiositat del noi i tal, sinó tot el contrari, perquè en aquell moment l'Església Russa tenia molt que desitjar. De fet, a dintre d'aquest convent, en Rasputin entra amb un grup que s'anomenava els flagel·lants, que era una secta, evidentment oficialment prohibida per l'Església Ortodoxa russa, però que continuava amb les seves heretgies i, sobretot, continuava amb les seves pràctiques, diguem-ne, especials, en les quals s'incluïen orgies, on el Rasputin comença, sembla ser, a destacar i comença a crear, donar peu a la seva llegenda sexual. Ja sabeu que Rasputin tenia fama de ser molt potent sexualment i tal, i que això creixeria especialment durant els últims anys a la cort de Nicolás II. Bé, tot canvia, o sembla que podia haver canviat, quan en Rasputin coneix un ermità, perquè, a més, aquesta secta doncs, era molt addicta al vodka i aquestes coses, coneix un ermità amb qui se'n va a viure i que el lliure de l'atac de la tara de l'alcohol i altres pràctiques que es veu que el noi tenia. Ell, però, continua amb les seves profecies i aquest monjo, també, aquest ermità, li descobreix unes dots curadores, allò, els sanadors, que el fan ràpidament un personatge popular a la zona. I dona la casualitat que en aquella mateixa època, a la cort russa, l'Alexei Nikolaevich, que era l'hereu únic hereu baró de Nicolás II i, per tant, qui continuava la dinastia dels tsars, és un nen afectat d'hemofília. És a dir, ja sabeu aquesta malaltia incurable i bastant greu, que els seus pares amagaven, però que el tenien contínuament vigilant, el deixaven jugar amb altres nens i tal. I, per tant, quan el 1905 la tsarina Alejandra, la dona del Nicolás II, se n'entera que hi ha un metge o un curandero que fa cures miraculoses, doncs el crida, el fa venir a la cort i l'afegeix al cos mèdic. I la veritat és que el Tsarevich, l'hereu del tsar Nicolás, millora. Però el Rasputin l'únic que fa és, que ja li comencen a dir el monjo boig, l'únic que fa és sessions de pregària amb el noi i, a més, li indueix una espècie d'estat hipnòtic que fa que el noi doncs, no tingui dolors, no tingui tal. Però, clar, tot això a la mare de la criatura i al tsar de Rússia doncs, els hi sembla oli amb un llum i un miracle de Déu, no? I, per tant, la influència de Rasputin amb tots dos es fa gran fins al punt que el tsar no pren cap decisió si no li consulta amb ell i obté l'aprovació d'ell, no? Per tant, podríem dir que en Rasputin es converteix amb el veritable governant de Rússia, no? Que ell és el que anomena els funcionaris de confiança, fins i tot ministres, i no està de... I clar, és normal que quan es declara la Primera Guerra Mundial la gent que està contra, que és contrària, comenci a acusar-lo de ser en realitat un espia alemany i comencin a preparar una trampa per fer-lo fora, per fer-li la pell, vaja. I el 30 de desembre de 1916, en Rasputin serà convidat al Palau del Príncep Yusupov amb l'excusa de que conegui, en el sentit més ampli de la paraula, l'atractiva esposa d'aquest príncep. Ell ja hi està d'acord, el príncep, i bueno, ell va cap allà. Allà li donen de menjar dolços i vi, però tot ple de cianur, com per matar un elefant, però ell continua menjant i continua bevent i no es mora. Els conspiradors diuen, ostres, aquest tio igual resisteix el verí, i llavors decideixen acribillar-lo a trets, no? Li foten dos ratjos de trets, però comproven que tot i haver-lo ferit, i de bastanta consideració, el monjo s'escapa i comença a córrer cap a fora i diuen, aquest ens denunciarà amb el tsar i ja tenim la pell feta. Per tant, acollonits, per dir-ho així, permeteu-me l'expressió, el persegueixen i fins que el capturen, el lliguen amb cadenes i pedres i tot això, i el llencen al riu Neva. Estàvem al mes de gener, per tant, ja podeu imaginar com va la cosa. El llencen al riu Neva i uns dies més tard apareixerà mort i congelat. Però el curiós és que l'autòpsia demostra, o almenys demostra amb els coneixements que es tenia en aquell moment, que ell havia mort ofegat, ni pel cianur que li havien donat amb les coses aquelles, ni pels trets que li havien endegat. Un personatge força curiós, no? I com que aquest personatge força curiós, molta gent el titllava de bruixot, de mag, de bruixot, digueu-li com vulgueu, hem buscat alguna cosa relacionada amb això i hem trobat una cançó per canviar una mica d'aquest ambient tètric, d'un home allà farcint-se de cianur i ple de tiros i totes aquestes coses, i a més dintre de la Rússia tsarista, que com sabeu no era un model ni de democràcia ni d'alegria, doncs hem trobat aquesta cançó que interpreta el Combo Puerto Rico i que porta per títol Brujeria. A veure si animem una mica el personal. Brujeria, Combo Puerto Rico.
Que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos, o tal vez su caminado, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día.
Tú me hiciste brujería.
Me quieres mandar para la tumba fría.
Tú me hiciste brujería.
Bruja, bruja, brujita.
Tú me hiciste brujería.
Demonio.
Tú me hiciste brujería.
Me echaste no sé qué en la comida.
Tú me hiciste brujería.
Siento una cosa fría.
De gener de 1935, el dia que l'aviadora nord-americana Amelia Earhart fa el primer vol en solitari des de les illes Hawaii a Califòrnia, que mai havia fet cap dona. De fet, Amelia Mary Earhart és filla d'un advocat alcohòlic que canvia sovint de residència, per tant, la noia té bon sou, el pare té bon sou, guanya bé la vida, però té una germana, a més ella, la Muriel, que, a empentes i rodolons acaben l'educació secundària a Chicago i entren a la universitat. Però l'Amèlia l'abandonarà quan vagi a visitar a una amiga a Toronto i allà, impressionada, penseu que és el temps de la Primera Guerra Mundial, impressionada pels ferits d'aquesta Primera Guerra Mundial, decidirà posar-se al servei de la gent, farà un curs accelerat d'infermera a la Creu Roja de Canadà i entrarà com a auxiliar en un hospital militar de Toronto. I tanta fort li agafarà que el 1919 es matricularà de Medicina a la Universitat de Columbia. Però allò és molt dur, està fora de casa i tal, i al final decideix abandonar-ho, tornar a casa i viure allò a l'ombra del seu pare, i a l'ombra del seu pare que li permet tots els capricis. I l'any 1920 farà el seu bateig de l'aire amb un vol, amb un pilot de guerra, Frank Hawks, i decidirà que lo seu és volar. El seu és volar. Tan aviat com pugui, amb els diners que una mica li deixa el seu pare, que li diu que ja els hi tornarà i tot això, es compra un biplà groc que bateja com el canari, i el va pagant amb les diferents feines que va desenvolupant, perquè ha abandonat completament els estudis. De fet, el 22 d'octubre de 1922 provarà les capacitats del seu avió i establirà un nou rècord d'altitud femení, naturalment, amb 4.600 metres. És a dir, pujarà fins a una altura de 4.600 metres abans de baixar i tot això. Però, clar, el xollo aquest poc o molt se li acaba. Els seus pares es separen, l'Amèlia se'n va viure amb la seva mare a Boston i allà troba, però, una feina que li satisfà. Treballa en un centre social per nens estrangers i, a més, continua amb l'aviació, es fa membre de l'Associació Nacional d'Aeronàutica, arribant a ser vicepresidenta. El 1928 li arriba una proposta, no és una proposta com a ella li hauria agradat, però bueno, perquè és per anar per la primera travessia en solitari com a passatgera. És a dir, no va com a pilot, sinó que el capità Hilton Reilly ha preparat una expedició amb passatgers i tot això per fer el primer vol directe i li falla una de les convidades i per això la convida amb ella i ella, bueno, doncs sí, sí, diu que sí. Van a Terra Nova, han d'esperar 13 dies perquè fa mal temps, però el 17 de juny de 1928 surten cap al País de Gales i allà que arriben amb unes 20 hores, aconseguint ella un altre rècord que apunta al seu historial. Va agafant fama amb tot això i la fitxen, rep ofertes de treball per promoure l'aviació. De fet, el 1928, per exemple, el director de la revista Cosmopolitan la fitxa com a redactora per una secció d'aviació. Ella també entra en els negocis, fundant una companyia, la Ludington Airlines, que és la que fa el primer pont aeri de la història, un pont aeri que juntava Nova York, Filadèlfia i Washington amb 10 vols al dia. Per tant, també amb això és pionera. Participarà en una cursa de dones, el derbi aeri femení, en la qual quedarà a tercer lloc. Vull dir que tot plegat la va fent i establirà també el 5 de juliol de 1930 el rècord femení de velocitat a 292 quilòmetres pràcticament. Vull dir que tot això la va fent famosa i el 7 de febrer de 1931 es casa amb l'editor George Putman, amb el qui li fa saber que vol fer la travessia de l'Atlàntic en solitari i vol que el recolzi. Sí, sí, el marit li diu que val, que d'acord. I el 20 de maig de 1932, l'Amèlia s'enlairarà a Terranova amb voluntat d'arribar a París, però les condicions de temps la porten a aterrar a Londonderry, però en qualsevol cas és la primera dona que travessa l'Atlàntic en solitari. Després també farà una travessia dels Estats Units de punta a punta d'una sola tirada, sense escales, establint un altre rècord d'això, i al final s'atreveix amb el Pacífic i diu, doncs fareu una travessia del Pacífic. I sí, sí, a l'11 de gener de 1935, com diem, tot i que hi ha una tempesta, i ella diu, no, jo no em paro, s'enlaira a Honolulu i creu el Pacífic sense escales durant 18 hores ben llargues, aterrant a Auckland, on l'esperen 10.000 persones embogides que la feliciten i tot això. Com a conseqüència de la seva fama creixent, el 1935 entra a la Universitat de Purdue, a Indiana, com a conseller d'enginyeria aeronàutica i comença a plantejar-se fer la volta al món per l'Equador. I, de fet, el 17 de març de 1937, ella i tres pilots més surten d'Oakland cap a Honolulu. Però, quan arriben a Honolulu, l'avió té un accident, s'estavella, afortunadament ells surten il·lesos, l'avió s'ha d'arreglar i té dos mesos de parada. Durant aquests dos mesos reflexiona i decidirà fer el tom aquest per l'Equador, però en sentit contrari. Per tant, què passarà aquí? Quan ho tinguin tot arreglat, l'1 de juny de 1937 sortiran de Miami, aniran cap a Puerto Rico, creuaran l'Atlàntic, aniran a parar al Senegal, d'allà aniran fins a Karachi, Karachi-Calcuta, ja veieu que van de oest a est, i d'allà a Rangoon van fins a Bangkok, i de Bangkok tiren fins a Austràlia, que és on han de preparar l'etapa més llarga, una etapa que té 4.200 quilòmetres i que l'Amelia Earhart emprèn el 2 de juliol de 1937. Però la seva ràdio és poc potent, han posat uns vaixells balissa per anar connectant amb ella, però quan porta unes quantes hores de vol es perd la connexió amb ella i, per tant, la comencen a buscar. Estaran 16 dies buscant, no trobaran restes de l'avió, no trobaran restes de l'Amelia, i serà el 2013 quan es trobarà restes de l'avió a la illa de Nikumaroro, allà al Pacífic, cosa que indica que potser ella va sobreviure a l'accident, però no la van trobar. Però en qualsevol cas va tenir l'honor de ser la primera dona de fer moltes coses en el camp de l'aviació i avui recordàvem aquest vol en solitari de Hawaii a Califòrnia. I si abans, quan hem parlat d'Escrivà de Balaguer i el Camino, doncs hem posat camins, doncs aquí, si hem parlat de l'Amelia Earhart i hem parlat de la seva vocació i devoció per l'aviació, hem de buscar una cançó que parli d'avions. I no hi ha problema, també la tenim, i la tenim en català. És una cançó del Quim Portet que porta per títol Avions i que potser no té massa a veure amb l'esperit de l'Amelia Earhart, però que ens sembla que aquí pot despertar una mica el personal després de tota aquesta dissertació que us he fet. Quim Portet, Avions.
Avions que volen creuant el cel amunt i avall amb gent bevent tronjades amb un estrany. Tornem a casa amb barrets mexicans. Cancún, París, i que bonic que és viatjar. Bicicleta,
no, ai, no.
Que es feixuca el pedalar. Enxubats en furgoneta,
no, ai, no.
És una mica vulgar.
No, ai, no, ai, no, morena, que avorrit és fartar. No, ai, no, ai, no.
Posar un casc i anar en ferri fins a Creta,
no, ai, no.
Que em marejo al veure el mar.
No, ai, no, ai, no, morena, que avorrit és raptar. No, ai, no, ai, no, morena, jo només vull volar. Oh, avions, avions,
demà. 12 de gener de 1876, el dia que a la ciutat de San Francisco neix el famosíssim escriptor nord-americà Jack London, conegut sobretot per les seves novel·les d'aventures, totes elles, o moltes d'elles, la majoria, ubicades a la frontera d'Alaska, al nord, allà sota les lleis de la natura, o a les càlides illes dels mars del sud, també sota la disciplina o la tirania de la natura. De fet, en Jack London es deia John Griffith Cheney. Jack London és un pseudònim, un mal nom que es va posar pels seus llibres. Ell era fill natural, insisteixo en lo de fill natural, d'un astròleg, William Cheney, i una ciutadana nord-americana, Flora Wellman, tot i que, com que va néixer a San Francisco i va néixer abans del terratrèmol, sembla ser que el terratrèmol va destruir els documents del seu naixement a l'any 1876. I, per tant, avui per avui no podem certificar si la condició de fill natural, quan va néixer ell, es van casar i ell era un fill d'això, o no. La qüestió és que el noi sempre havia sigut lliure o era lliure, es va autoeducar pràcticament en una biblioteca pública de la ciutat llegint llibres. Els seus pares no estaven massa per ell. Llegint aquests llibres va descobrir la seva vocació i va dir, bueno, doncs jo me'n vaig a l'aventura. El 1893 es va enrolar en una goleta, la goleta Sophia Sutherland, que viatjava dels Estats Units al Japó, va fer el viatge, va fer tot el d'això, i en tornar es va trobar en ple esclat de la crisi de 1839, que el va obligar, o que obligava a molts ciutadans americans a buscar la feina allà on fos. Ell, amb l'esperit rebel que tenia, el 1894 va decidir deixar de treballar i ser un vagabund. I ser un vagabund que va ser detingut a Buffalo, a Nova York, i que va estar 30 dies a la presó precisament per la seva condició de vagabund. Quan va sortir, va dir, això no m'agrada, va tornar a la ciutat d'Oakland i es va apuntar a la High School. Allà va començar la seva febre, va començar a escriure articles per la revista de l'escola i va publicar la seva primera obra, que parlava d'un tifó a la costa del Japó i que no era altra cosa que la descripció, diguem-ne, del seu viatge, de les seves experiències com a mariner. Animat per l'acollida d'aquesta primera publicació, va entrar a la Universitat de Califòrnia el 1896, però com que no tenia ni un ral, no tenia ni un dòlar, doncs el 1897 va haver d'abandonar-ho i aprofitar que en aquell moment hi havia la febre de l'or de Klondike, va agafar allà a prop d'Alaska, va agafar les cames i se'n va anar cap allà a buscar or. Però per comptes de buscar or, el que va trobar són problemes de salut. Li va agafar l'escorbut, del qual es va recuperar, afortunadament, gràcies a un missioner jesuïta, William Judge, que el va acollir, protegir, curar i, a més, incentivar a escriure. I ell va fer una petita història, To Boy the Fire, sobre un buscador d'or, mentre, a més, aquest capellà li explicava o l'introduïa a la filosofia socialista. Quan va tornar a Oakland, perquè, bueno, la cosa no anava, va aconseguir que allà li publiquessin la seva primera història, precisament, el seu primer llibre, però li van pagar poc i malament, i els hi va estar per un moment allò tentat d'abandonar la literatura. Però en aquell moment es produïa l'esclat de les revistes populars, aquestes a baix cost, i una d'aquestes revistes, El gat negre, The Black Cat, li va publicar una novel·la, Un miler de morts, que per la qual ja li van pagar una picossada de diners i el noi doncs es va tornar a engrescar. De manera que el 1900, el 17 d'abril, es va casar amb Bess Madern. Ell era un home fruit d'aquelles ensenyances del jesuïta. Es havia tornat un home liberal, mantenia, diguem-ne, amistat amb Anna Strunsky, amb qui escrivien novel·les així junts, però ell es va casar amb la Bess Madern. Van tenir dues filles, però la cosa no funcionava i 3 anys després del matrimoni el John Griffith Cheney, és a dir, el Jack London, li diu amb la seva dona que, escolta, separem-nos, presenten la negociació, presenten els acords de divorci i el divorci se'ls concedeix l'11 de novembre de 1904. Ell, com que ja escriu, ja té alguns diners, doncs comprarà un ranxo de 4 quilòmetres quadrats a Glen Ellen, a Califòrnia, se n'anirà a viure allà, a escriure sense parar, mentre estudia també agricultura oriental que adapta al ranxo i totes aquestes coses. La seva millor obra la publicarà amb una col·lecció de relats el 1900, El fill del llop. Li suposarà un gran èxit després del qual anirà traient novel·les allò com Qui fa xurros, La crida a la selva, El llop de mar, L'ullal blanc, El taló de ferro, i a més combinat amb obres de reflexió filosòfiques, amb llibres com El poble de l'abisme, La guerra de classes, La revolució, on reflexiona sobre els problemes socials. Però entre el ranxo que ha de cuidar l'agricultura allà i la seva falera d'escriure, escriure, escriure, doncs la seva salut va decaient, i la seva obra també. A més, és addicte a l'alcohol, i la mort es produirà el 22 de novembre de 1916. Una mort, per cert, controvertida, perquè com que ell es, el certificat oficial parla d'una urèmia, d'una infecció d'orina i tal, i mora d'això. Però, com que se sabia que patia molts dolors i que, per tant, estava prenent morfina per atenuar aquests dolors i poder continuar escrivint, es va començar a especular sobre si s'havia suïcidat amb una sobredosi de morfina, accidental o deliberada, però amb una sobredosi. Les restes mortals de Jack London estan enterrades justament en aquell ranxo, a Glen Ellen de Califòrnia, junt amb la seva segona dona, i no hi ha làpida, només hi ha una pedra plena de molsa a sobre de la tomba del mític escriptor nord-americà Jack London. I com que la major part de la seva obra, quan parla així d'ambients salvatges i tal, se la situa al nord d'Amèrica, al nord d'Amèrica del Nord, valgui la redundància, és a dir, els territoris d'Alaska i totes aquelles coses, hem buscat una cançó, hi havia una cançó, a mi en el seu moment va ser banda sonora d'una pel·lícula interpretada pel John Wayne, i ara no recordo qui li donava la rèplica, que era El Norte de Alaska, i hi havia una banda sonora, una cançó, que porta per títol Nord to Alaska, cap al nord a Alaska, i que va crear, després hi han hagut altres versions, una mítica versió del Dean Martin, però que va crear el cantant folk nord-americà Johnny Horton, i que ens sembla que, la versió original sempre té alguna virtut. Aquí us deixem, doncs, amb Johnny Horton i Nord to Alaska.
Way up north,
to Alaska.
Way up
north, to Alaska.
North to Alaska. I go north for ashes on. North to Alaska. I go north for ashes on. Big Sam left Seattle in the year of 92. With George Pratt, his partner, and brother Billy, too. They crossed the Yukon River and found the Bonanza Gold below that old white mountain, just a little southeast of Nome. Sam crossed the majestic mountains to the valleys far below. He talked to his team of Huskies as he mushed on through the snow, with the northern lights a-running wild in the land of the midnight sun. Yes, Sam McCord was a mighty man in the year of 1901. Where the river is winding, big nuggets they're finding. North to Alaska, I go north, the rush is on.
Way up north,
to Alaska,
way up north,
to Alaska.
North to Alaska, I go north, the rush is on.
North
to Alaska, I go north, the rush is on. George turned to Sam with his gold in his hand.
Said, Sam, you're looking at a lonely, lonely man. I'd trade all the gold that's buried in this land for one small band of gold to place on sweet little Jimmy's hand. 'Cause a man needs a woman to love him all the time. Remember, Sam, a true love is so hard to find. I'd build for my Jenny a honeymoon home
below that old white mountain, just a little southeast of Nome, where the river is winding, big nuggets they're finding.
North
to Alaska, I go north, the rush is on.
North
to Alaska, I go north, the rush is on.
Way up north,
to Alaska.
Way up
north,
to
5 a la setmana.
13 de gener de 1129, el dia que a la localitat francesa de Troyes i en el marc del concili que s'està celebrant, concili catòlic que s'està celebrant en aquella ciutat, és reconegut oficialment l'ordre del temple. L'ordre del temple, els templaris, ja sabeu, aquells soldats medievals que anaven alguns amb una mena de casulla blanca, amb una creu vermella, etc i tal, i que va jugar un paper important a les creuades i al posterior establiment allà. De fet, l'ordre dels templers estrictament es va fundar a l'any 1118, després una altra cosa és que fos reconeguda, per un conjunt de 9 cavallers presidit o dirigit per Hugues de Pains, que quan es va acabar la primera creuada a Terra Santa, Jerusalem, doncs es van quedar allà, es van establir allà per poder protegir els ciutadans cristians i els peregrins cristians que anaven a Jerusalem a pregar, per dir-ho d'alguna manera. El patriarca de Jerusalem la reconeix, els imposa unes normes de funcionament, unes regles que es deien en aquell moment, la regla agustiniana en concret, i els deixa que s'instal·lin a l'antic temple de Salomó que els hi ha cedit perquè facin la seva feina el rei Balduí II de Jerusalem. L'ordre dels templers, aquesta, que es deia l'ordre dels pobres cavallers de Crist i del temple de Salomó, però diguem-ne templers, més fàcil, constava d'una colla de cavallers, que eren aquests que anaven amb aquesta vestimenta blanca i aquesta creu vermella, que havien de ser fills de cavallers i no tenir obligacions familiars, i combatien a cavall, amb escut, armadura, espasa i tal. Després hi havia una altra categoria, que eren els sergents, que no eren de fills de noble directes, fills de persones no nobles, eren, i que vestien de fosc i també anaven a cavall. Després s'hi afegien els confrares, que eren d'alguna manera els que pagaven, que ajudaven econòmicament a l'ordre i deixaven moltes vegades, quan morien, deixaven tots els seus béns a l'ordre, i després capellà i finalment els mercenaris, que eren els que treballaven, els soldats que cobraven per fer això. Tots ells sota l'autoritat vitalícia d'un gran mestre que el triava un capítol general al qual l'assessorava durant els afers que calgués. Però tot això no era legal. I aleshores què va fer en Hugues de Pains? Es va posar en contacte amb Bernat de Claravall i tots dos, i més gent suposo, van redactar la seva regla, que estava basada en la regla de Sant Benet. La regla I, que s'havia reformat fa uns anys i que, com hem dit, va ser aprovada el 13 de gener al Concili de Troyes, concedint-li l'aprovació papal i, per tant, passant a ser doncs un organisme de l'Iglésia, i com a tal va tenir un augment significatiu dels cavallers que s'hi van apuntar i va iniciar la seva expansió, una expansió que, curiosament, es va iniciar a la península Ibèrica quan el rei Alfons el Bataller va demanar que l'ajudessin en la seva lluita. Aviat però ells es van centrar molt en la zona de Terra Santa, a Palestina, i allà van construir fortaleses com la de Safita o com la de Sant Joan d'Acre, que, diguem-ne, posaven a disposició dels reis de Jerusalem si feia falta, i juntament amb el seu exèrcit, perquè si havien de lluitar amb els altres o havien de lluitar amb els veïns que volien reconquerir Terra Santa. A més, al marge del poder militar, els templers van desenvolupar un sistema bancari eficient que els va convertir una mica amb els banquers d'Europa i els seus reis, gràcies a un sistema de crèdits i garanties que compartien. Era com una mena de xecs de viatge. Ells deixaven diners amb els reis perquè poguessin fer el que volguessin i, bueno, ja me'ls tornaràs, no? Hi havia un document escrit i segellat. Per això, d'alguna manera, Europa va començar a ser mirat així amb lupa, els templers, perquè tenien molt de poder econòmic. Bé, en qualsevol cas, per exemple, quan es decideix fer la segona creuada i Lluís VII de França doncs l'encapçala, ells es posen al seu servei mentre custodien la relíquia de la Vera Creu, que perden quan Saladí, l'emperador Saladí, el dels àrabs, vol recuperar o comença a recuperar totes les Terres Santes i els derrota arribant al final a atacar Sant Joan d'Acre, que és la nova... Perquè, clar, amb tot això, el regne de Jerusalem ha anat minvant, ha hagut de traslladar la capital a Sant Joan d'Acre, i quan el Saladí ataca Sant Joan d'Acre, s'han de rendir i han d'agafar les cames i marxar a Xipre. Per tant, abandonen completament Terra Santa. Ho intentaran reconquerir el 1299, però no se'n sortiran en col·laboració amb el rei d'Armènia i amb el khan dels tàrtars, però no se'n sortirà. Hi haurà un darrer intent de convertir Xipre en un país que depengui de l'ordre del temple, però això també fracassarà. I és que l'ordre del temple té molts enemics a Europa, i sobretot en té un, en Felip IV de França, Felip el Vell, que no els pot veure ni en pintura, perquè, entre altres coses, els hi deu... la intemerata de diners. Però, com que té accés al papa Climent V, convenç el papa, en Felip IV convenç el papa Climent V de fer un procés contra l'ordre del temple, acusant-los de sacrilegi, heretgia, sodomia, adoració d'ídols pagans, bé, de tot lo acusable, per dir-ho així. Cosa que l'ordre del temple, a través del seu gran mestre en aquell moment, Jacques de Molay, nega. El Felip IV, el de França, va més enllà. Agafa el Jacques de Molay, el fa presoner junt amb 140 templers, el sotmet a tortura, els fa confessar declarant-se culpables, i li va amb el papa i li diu: què, noi? Mira, què et porto. I amb això el papa, després de... es resisteix, però al final, amb un concili general que celebra a Viena el 16 d'octubre de 1311, declara que, o més ben dit, dicta una norma, un decret apostòlic, una butlla, que imposa que els templers desapareguin. I no només els templers, sinó les ordres en general, les ordres aquestes de cavalleria en general. Bé, i aquí s'acabarà, doncs, aquesta història dels cavallers templers, que, recordem-ho, era l'ordre dels pobres cavallers de Crist i del temple de Salomó. Però tota aquesta història dels templers i tot això va creant una mitologia, va creant una consciència en la gent dels cavallers, no? I tota una manera de comportar-se, els cavallers, les dames, etc. I amb això avui hem buscat per això una cançó, de fet per animar una mica més, allò, una mica de música engrescadora, de la Celia Cruz i el Willy Chirino, que porta per títol Caballero y Dama. Amb aquesta cançó, i com que ja us hem explicat els 5 de la setmana que corresponen amb aquesta, que és la primera del mes de gener del 2023, doncs ens acomiadarem amb aquesta cançó Caballero y Dama. Qui us parla, en Francesc Morgades, ara me n'adono de que he posat el burro al davant, i això no s'ha de fer mai, però bé, el Marc Pujol, el Toni Olivella i la Goretti Martínez. Aquestes explicacions ara passaran a la pàgina web, que podreu consultar i podreu tornar a escoltar. I nosaltres ens acomiadem amb tot el carinyo del món, amb els millors desitjos per l'any nou, amb els millors desitjos pels Reis i amb tota aquesta parafernàlia que portem aquí fins a la setmana vinent. Celia Cruz i Willy Chirino, Caballero y Dama.
Esos versos, su amor le confesaba, su vida le ofrendaba con eterno fervor. Así yo te quiero, yo seré tu dama,
yo tu caballero.
Como aquellos tiempos de capa y espada,
yo seré tu caballero
y yo tu dama.
¡Azúcar!
¡El divino! ¡Eso!
con gracia y cortesía nacía la fantasía sublime del amor.
Antiguamente la mujer escuchaba romántica extasiada la voz de un trovador, ruborizada, fragante, emocionada, el alma le entregaba cautiva de ilusión.
Como en el pasado, así yo te quiero,
yo seré tu dama,
yo tu caballero.
Como aquellos tiempos de capa y espada,
yo seré tu